L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, una jornada més. Aquí estem disposats a repassar l'actualitat, en este cas i avui ja divendres 3 de maig de 2013. A les portes del cap de setmana i com cada dia, unint els esforços dels diferents serveis informatius de les emissores associades a EMUTE, ens disposem a repassar novament la crònica de l'actualitat de la jornada. Temps d'informació que diàriament, ja sabeu, obrim avançant el seu sumari de continguts en titulars, un temps que avui encetarem parlant del Tribunal Suprem, que ha tombat definitivament l'intent de la Generalitat i l'Ajuntament d'Alcanar de legalitzar els 32 habitatges del cas Turoff, Alcanar Platja. Seguirem parlant de l'Ajuntament d'Amposta, que ahir al vespre celebrava els 25 anys de la creació de la figura del defensor de la ciutadania, un acte que va ser presidit pel síndic de Greuges, Rafael Ribó. Encara des d'Amposta, avui destacarem també les negociacions que l'Ajuntament continua mantenint amb el grup Carrefour per tal d'intentar reobrir l'establiment que la cadena té a la població i que aquesta setmana ha tancat les seues portes. I com tots els divendres, pararem especial atenció també a les propostes i activitats d'agenda que des dels diferents indrets del territori se'ns proposen. Parlarem primerament de les jornades culturals de Santa Bàrbara que enfilen els últims 15 dies de programació, ho fan amb diverses activitats relacionades amb la història, la música, la cultura o l'esport. Passarem també per Deltebre, on l'Associació de Dones demà dissabte estrenaran nou local, nova seu. I acabarem al Mas de Barberans, on aquest diumenge faran bous. La passada setmana es van haver de suspendre a causa de les pluges. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Propostes que, com sempre, ja sabeu, si us interessen, sou convidats a compartir. D'aquí uns instants, a l'informatiu EMUTE, el d'avui, divendres 3 de maig.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'informació. Avui ho fem fent-nos ressò d'aquesta notícia que en el transcurs d'aquesta setmana ha fet pública l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual l'últim recurs judicial pendent per aturar la demolició dels 32 habitatges construïts amb llicència il·legal per la promotora Turoff a Alcanar ha acabat tancant totalment la porta en aquesta possibilitat. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de cassació de la Generalitat en contra de l'anul·lació del Pla Especial de Reforma Interior. La sentència retreu al govern i a l'Ajuntament d'Alcanar haver aprovat aquest pla per intentar forçar la legalització d'una actuació contrària al dret. Per la seva banda, els veïns afectats s'han personat com a part afectada al jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona i han demanat que se suspengui l'execució de l'enderroc. El Tribunal Suprem no té dubtes que l'actuació de la Generalitat i del mateix consistori canareu va ser guiada en tot moment per intentar anticipar-se a una imminent declaració judicial de les llicències amb l'aprovació, per part de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, de l'esmentat Pla de Reforma Interior el gener de 2006, només 9 mesos abans que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona certifiqués definitivament la il·legalitat dels 32 habitatges denunciats l'any 2004. El pla urbanístic, diu la sentència, no va ser motivat per una actuació racional en matèria urbanística, sinó per adequar i justificar edificacions ja construïdes, donant cobertura legal a un procediment urbanístic durant el qual s'havien ja constatat vicis de nulitat. Una intenció, argumenten, que ja quedava plasmada en els mateixos documents que van servir per iniciar la seva tramitació. Tècnicament, l'alt tribunal al·ludix sense embuts en aquesta situació com a desviació de poder, atès que l'administració urbanística no exercís les seues potestats de planejament amb l'objectiu de satisfer l'interès públic, sinó amb l'única finalitat de legalitzar una situació contrària al dret. En aquest sentit, recorda que el govern ja havia reconegut l'existència de la il·legalitat després d'haver iniciat un procediment de revisió d'ofici l'any 2004, detectant un excés d'edificació d'un 255%. Un cop tombat el recurs de cassació, que no deixa espai per a cap nou recurs judicial ordinari i imposa el pagament dels costos del procés a la Generalitat, l'argument del peri i amb ell una part important de l'estratègia jurídica del consistori canareu acaben en una via morta, tot i que inicialment la sentència es preveia per a 2014, finalment s'ha acabat avançant i ha coincidit amb l'execució del procés d'enderroc. El regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí, encaixa aquesta sentència del Tribunal Suprem i admet que el rebuig al pla de reforma interior redueix les opcions de solucionar judicialment l'enderroc dels habitatges afectats per aquesta promoció de Turov. Manel Martí.
En aquest cas, el que significa és pues, un nou, diguem-ne, que es va reduint el marge, no? Una de les esperances de poder resoldre de manera, diguem-ne, menys traumàtica este aspecte, aquest tema, fora això, no? Aquest pla especial s'hagués tingut en compte, però finalment el Suprem, en la cassació, ha confirmat la sentència primera, que era la d'anulació. I el que veia és això, no? Que evidentment no es poden modificar ni fer planejaments urbanístics per a resoldre temes que no estan impactats legalment. Aquí va haver una decisió regular, l'Ajuntament, amb la voluntat de resoldre-ho i de mirar que fos el mínim perjudici tant per als veïns afectats com per, també per al municipi d'Alcanar, però va intentar fer aquest especial que d'alguna manera ampararia legalment aquesta construcció. Finalment, els tribunals diuen que això no és així, no es pot fer, i evidentment pues, no es queda més remei que acatar-ho. I, bueno, doncs continuem en qualsevol cas amb la estratègia que tenien de, no, d'aquest recurs de queixa que hem presentat al Tribunal Superior de Justícia, i també s'ha sabut ara que bueno, hi ha la via que no ha obert recentment els veïns.
I justament el representant legal d'una part dels propietaris afectats dels veïns, l'advocat Llorenç Cortadella, explica que han comparegut com a part afectada i han sol·licitat la suspensió de l'enderroc per poder al·legar.
Hem comparegut amb l'incident d'execució bàsicament per dir que com que no hem estat mai emplaçats en aquest procediment, però hi tenim un interès directe perquè efectivament els propietaris i la casa són de roca, lògicament ens afecta els nostres drets com a propietaris, al tenir aquest interès directe compareixem en aquest incident bàsicament per demanar que ens facin arribar tots els autos judicials i tot l'expedient administratiu efectes que puguem valorar si s'ha produït una situació d'indefensió per no haver-nos emplaçat adequadament en aquest procediment i no haver-nos pogut defensar. Aquesta és l'última, més última actuació, i en aquesta mateixa petició sol·licitàvem que suspengués o sol·licitem que suspengui l'incident d'execució fins que se'ns hagi arribat aquesta documentació i ens hagin donat un termini prudencial per poder al·legar a la vista d'aquests documents el que creiem que s'hagi d'al·legar.
Paral·lelament, els afectats han presentat per la via administrativa al·legacions al procediment d'enderroc obert per l'Ajuntament d'Alcanar que els serveis tècnics municipals hauran de respondre durant aquest mes de maig, reclamant la nul·litat de tots els actes i la suspensió de l'enderroc.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població va celebrar ahir al vespre els 25 anys de la figura del defensor de la ciutadania, un acte que va ser presidit pel síndic de Greuges, Rafael Ribó, i que va comptar també amb la presència de diferents polítics que van formar part d'aquell ajuntament, el de l'any 1987. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs ahir al vespre celebrava al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta l'acte institucional de celebració dels 25 anys de la instauració de la figura del defensor de la ciutadania a la capital del Montsià, un acte en què es va posar de relleu que Amposta fou la primera ciutat de Catalunya i també de la resta de l'estat espanyol que va instaurar aquesta figura. Fou el 1987 i després d'aprovació del ple. La primera figura del defensor de la ciutadania la va ostentar Eloi Toldà, que encara actualment és defensor de la ciutadania. Abans, però, d'aquest impàs van tindre també càrrec de defensor de la ciutadania Marta Cid, també Josep Gil i Ramon Jordà. El càrrec de defensor de la ciutadania recaïa, fins fa poc temps, amb el grup minoritari de l'Ajuntament, tot i que en la darrera elecció ja fou per consens municipal. El defensor de la ciutadania, Eloi Toldà, ens explicava quin és el paper d'aquesta figura.
O solucions o possibles camins en altres temes. El cert és que la gent l'ha utilitzat per al que es tracta la figura, que és per als temes relacionats amb la problemàtica de l'Ajuntament, però també s'ha utilitzat per a temes que no toquen. S'ha utilitzat per a temes més personals o per a temes entre veïns. S'ha utilitzat també per a moltes altres qüestions que no és que el defensor de la ciutat hi tingui cap atribució o pugui fer gran cosa més allà pues, de fer de mitjancer o donar algun consell. Jo la veritat és que atès sempre a tothom que ha vingut i he donat el meu particular punt de vista respecte a la problemàtica que se me presentava. Pues, de la mateixa manera pues, tampoc pertoca atendre ciutadans d'altres poblacions de la comarca i lo cert és que han vingut i cada vegada n'hi venen més, vull dir, pues, per solventar problemes particulars d'ells o problemes que tenen ells en els seus respectius ajuntaments, preguntar com ho poden fer i de quina manera se pot solucionar.
Cal recordar que la figura del defensor del ciutadà o de la ciutadania fou instaurada després a altres localitats espanyoles. De fet, en la història moderna de la democràcia solament es coneix un defensor del ciutadà que s'hagi instaurat abans que el d'Amposta, fou a Zúric, a Suïssa. L'acte fou presidit per l'exsíndic de Greuges, Rafael Ribó, i van assistir també 11 dels regidors que en aquella època formaven l'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta i també l'oposició.
Gràcies, Manel. Continuem instal·lats a la capital del Montsià i en este cas amb un altre dels temes d'actualitat i notícia aquesta setmana, com és el tancament del supermercat que la cadena Carrefour tenia a la capital del Montsià. Des de l'Ajuntament es continua amb les negociacions per tal de negociar la reobertura d'aquest establiment, tal com des d'aquesta segona crònica ens explica novament des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Tancament del centre Carrefour d'Amposta continua generant informació. Tot i aquest tancament, l'alcalde de la ciutat, Manel Ferrer, va insistir ahir en roda de premsa que les negociacions encara estan obertes amb l'Ajuntament com a mediador. L'objectiu, segons l'alcalde d'Amposta, és mantenir els 40 llocs de treball que perillen i pels quals tenen la responsabilitat i l'obligació de fer tot el possible. L'empresa, recordin, va anunciar que la seva intenció era recol·locar els treballadors en altres centres, tot i que les ofertes que haurien rebut serien per traslladar-se a Barcelona o a Alacant, entre altres, lluny de les Terres de l'Ebre. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, diu que s'estan estudiant noves fórmules i també programant reunions. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
Durant tota la tarda han posat damunt la taula altres possibilitats de gestió, com podria ser, ho dic així, podria ser la possibilitat de que algú actués sobre franquiciat per mantindre en funcionament aquesta gran superfície. Vaig fer gestions directes amb el director d'expansió de Carrefour a Catalunya i em va dir que això no depenia tan directament d'ell, sinó que d'un altre senyor que era el seu jefe superior a Madrid, i amb això estem. Estem fent ara negociacions tant des del Departament d'Empresa i Ocupació com jo directament, estem fent gestions per intentar fer una reunió a tres bandes, en la que des de l'Ajuntament estem intentant forçar aquesta reunió i posar damunt la taula aquesta possibilitat que, com a mínim, garantiria el funcionament del centre comercial, ni que sigui en la forma de franquiciat.
Cal recordar que el Carrefour es trobava a l'eix comercial d'Amposta, que disposa també d'unes galeries amb capacitat per a una trentena d'establiments. De fet, la presidenta de l'Associació de Comerciants de les Galeries, Àngels Panicello, en declaracions al diari de Tarragona, comentava que estan a l'expectativa dels esdeveniments, tot i que no confien que l'hipermercat torni a obrir, però també ha dit que pot acabar venint una altra cadena. Panisello ha assegurat que en el seu cas no han hagut de patir incompliments reiterats, com els que denuncia Carrefour per part de la gerència de Futuro Ciutat Amposta. A més, diu que confia que en la propera obertura de 3 nous comerços a l'Eix suposi un augment de visitants, com ha suposat també l'obertura d'altres supermercats a la zona fora de l'Eix comercial.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ja el bloc informatiu dedicat a les propostes i activitats d'agenda, propostes que habitualment s'incrementen tal i com s'apropa el cap de setmana i que avui ens porten per començar a Santa Bàrbara. Història, música, cultura i esport conflueixen aquest cap de setmana a la Vila Planera. Les jornades culturals de Santa Bàrbara enfilen l'última quinzena amb diferents propostes que ompliran el cap de setmana d'activitats relacionades amb aquestes disciplines que us comentàvem, la història, la música o la cultura i l'esport. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Així és, perquè per començar aquesta mateixa tarda a les 7:30 ha programat al Centre Cultural una xerrada a càrrec del president del Centre d'Estudis Planers, Màrius Pont, que amb el títol de Quin any aquell, 1913, pretén fer un repàs amb explicacions i imatges als molts esdeveniments importants per al desenvolupament del municipi que van tenir lloc just ara fa un segle. La inauguració de les escoles al gener d'aquell any, l'arribada de la llum elèctrica al municipi el 21 de març, l'acabament definitiu de l'església o de l'Ajuntament amb l'edifici annex de telègrafs i la mort del carismàtic alcalde Gabriel Citicit, impulsor de tota aquesta modernitat que arribava al nostre poble, seran els arguments històrics que desenvoluparà Pont i per als que demanava poder-ho reforçar amb les aportacions fotogràfiques que puguen fer els assistents.
Sí, pareix que l'any 1907 es van acumular moltes, moltes coses que van fer que aquell any Santa Bàrbara el visqués d'una manera, suposo, la gent que vivia en aquell moment molt, molt intensa, perquè van passar moltes coses, algunes, moltes de bones per a avançar el poble cap avant, alguna no tan bona perquè era una mica luctuosa, però van passar moltes, moltes coses. Jo la idea és, evidentment, la sessió que farem el divendres, que espero que pugui vindre molta gent, evidentment ho farem en imatges, ho farem d'una manera bastant, espero, entretinguda, i fins i tot si la gent mira el programa posa que tots aquells que conserven fotografies fetes, de sigui en grup, de sigui com sigui, a les antigues escoles que les porten.
Demà dissabte, dia 4, s'han organitzat visites guiades i gratuïtes al Museu de la Vida a la Plana, on tindrà lloc també a les 7:30 la presentació del llibre Al cor de la terra, el món agrari a les Terres de l'Ebre al segle XX, de Josep Oliva Rodríguez. Ja el diumenge està prevista una sortida fotogràfica amb els participants del curs bàsic de fotografia digital que s'ha organitzat les darreres setmanes al municipi i també el segon torneig semipro 3-man que organitza el Club Paintball Santa Bàrbara a la pista coberta del poliesportiu municipal amb 12 equips que competiran procedents tant de Catalunya com de la Comunitat Valenciana. Segons ens deien Òscar Marco i Alba Lapuerta, president i secretari respectivament de l'entitat, enguany l'equip local no entrarà en competició per poder dedicar-se exclusivament a l'organització. Finalment, l'atapeït cap de setmana planer acabarà amb música i amb les novetats que la Unió Musical Jaume Balmes prepara per aquest concert de jornades culturals. Marc Subiràs, director i mestre de l'entitat, avançava que per donar sortida a altres inquietuds que hi ha entre els músics de la banda, han preparat un concert per a Big Band on els temes amb aires jazzístics deixaran de costar i els temes tradicionals per a banda. Però això no és tot, perquè també per primer cop la Unió Musical inclourà la veu d'una cantant a la seva actuació.
Hem volgut també enguany donar resposta a tres inquietuds de la gent, perquè normalment nosaltres sempre fem concerts diguem de temàtica de banda, i enguany hem volgut, com tenim gent també que està estudiant lo superior de jazz i gent que s'està començant a interessar per aquest estil de música, doncs hem volgut proposar un concert d'aquest estil, no? De jazz, i tipus com si fos una big band, no? La banda ens transformarem. I, a més d'això, també hem volgut incloure el tema de la banda que participés en l'ajuda d'una veu, que en aquest cas és la parella del saxofonista Aitor.
Aquest singular concert ofert per la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara tindrà lloc a les 7 de la tarda de diumenge 5 de maig al Centre Cultural.
Gràcies, Josep. Continuem amb més propostes i en aquest cas ens desplacem a Deltebre, on l'Associació de Dones de la Població estrenarà demà dissabte nova seu. Des de Ràdio Delta i a la seva crònica d'avui ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Fundada el 1991, l'objectiu de promoure i fomentar activitats dirigides exclusivament a dones, l'Associació de Dones de Deltebre inaugura demà dissabte la seva nova seu. L'Ajuntament de Deltebre els ha cedit un espai molt més ampli per poder portar a terme la seva programació estable de cursets, xerrades o tallers a les prop de 500 sòcies, tal i com explica la vicepresidenta Sílvia Castellà.
Pues resulta ser que antes teníem el local vell de les Dones de Deltebre i ens van canviar de local perquè resulta ser que per a fer molts de cursets ens tocava moure moltíssim a la sala d'actes de biblioteca, allà al parc del riu i tot això, i necessitem un local molt més gran i ens van donar el que era l'antiga casa dels metges. Tenim el local de dalt, que llavors farem allí les juntes generals també, farem tots els cursets de cuina, molts de cursets que necessitem molta gent, doncs els farem dalt i baix farem juntes, farem petits tallers també, i llavors xerrades i tot això també les podrem abarcar allí. I el local estirà en moltes millors condicions del que teníem l'altre, que se mos estava quedant petit. Després també venien unes cosidores tots els dijous, i el local nou està més ben il·luminat, és més gran, és més espaiós, i mos servirà també millor.
La inauguració de la nova seu de l'Associació de Dones de Deltebre demà dissabte 4 de maig a les 6 de la tarda a la plaça Major de Jesús i Maria, a l'antiga Casa dels Metges.
Gràcies, Lluïsa, i a ritme de propostes, en este cas festives i taurines, viatgem cap al Mas de Barberans, una població que celebrarà bous aquest diumenge. La passada setmana aquestes celebracions es van haver de suspendre a causa de les pluges. Aquest és el tema que en la seva segona crònica avui ens porta des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Doncs sí, solament un breu apunt per recordar a l'afició que es faran bous este diumenge al Mas de Barberans després de que el mal temps que va acompanyar les festes majors del Mas de Barberans la passada setmana obligués a l'organització a modificar algun dels actes previstos, com per exemple el recorregut de la processó del dia del patró Sant Marc, i fins i tot va obligar a suspendre algun dels actes taurins programats per aquell dia, és concretament l'espectacle taurí que s'havia de fer el passat diumenge. Ara l'Ajuntament del Mas de Barberans ha emès una nota per comunicar que els bous que s'havien de fer el passat 28 d'abril, concretament els capons de la ramaderia Navarresa Mijares o els serrils programats per a la mateixa tarda, es faran aquest diumenge 5 de maig a les 6 de la tarda. Així ho explicava des de l'Espai Taurí que emetem algunes emissores associades a EMUTE, el mateix alcalde del municipi, Josep Lleixà.
I invitar-los efectivament a l'espectacle de vols que teníem previst per aquest diumenge passat, que per les causes de pluja no vam poder celebrar, i el passem a aquest proper diumenge. Dia 5 per a les 6 de la tarda, i serà el mateix espectacle que teníem previst i anunciat pel diumenge passat, els bous capons navarresos i els dos bous serrils que també faríem.
Així doncs, els aficionats, als que pugui interessar, ja ho saben, aquest diumenge hi haurà bous al Mas de Barberans a partir de les 6 de la tarda i a la seva plaça de bous portàtil.
Sisena Diada de l'Arròs, Col i Fesols. L'Aldea, 5 de maig del 2013. A les 11 del matí, inici de la cocció del plat. I a les 5 de la tarda, actuació dels tabalers dels Diables d'Aldaia. Venda d'entrades del 15 al 29 d'abril a l'Ajuntament. Patrocina i organitza Ajuntament de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona, DL, i Consell Comarcal del Baix Ebre. Sisena Diada de l'Arròs, Col i Fesols, l'Aldea, 5 de maig del 2013.
I el recorregut informatiu de la jornada avui el tancarem a l'Ametlla de Mar. En aquesta població torna l'emoció de la natació en aigües obertes amb la disputa de la Tuna Reis. A més de la prova de 5 quilòmetres, enguany s'hi afegeix una nova prova, més costanera, de 2 quilòmetres i mig de llargada, així com una cursa popular de running de 5 quilòmetres el dia abans. Quino Herbàs i Erika Villaécija han assegurat la seva presència i participació en aquesta Tuna Race, tal i com des de la Cala Ràdio i en la seva crònica d'avui ens explica Olga Tomàs.
Diumenge dia 5 de maig tindrà lloc la segona edició de la Tuna Race, una competició de natació en aigües obertes vinculada a les jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani que organitza el grup Balfegó. Aquesta és una competició peculiar que aquest any incorpora algunes novetats, com ara el doble format de les curses, ja que a la competició de 5 quilòmetres, que recorre el trajecte entre les granges de tonyines del grup Balfegó i la platja de l'Alguer, aquest any s'ha incorporat la cursa de 2,5 quilòmetres amb un recorregut marítim entre la platja de Pixabaques i la platja de l'Alguer. Els premis en metàl·lic seran només pels tres primers classificats de la prova de 5 quilòmetres, la qual, com a peculiaritat, permet als participants fer els exercicis d'escalfament a l'interior de les granges i nedar entre tonyines. Els premis seran de 400 euros pel guanyador, 150 euros pel segon classificat i 50 pel tercer classificat, premis que s'atorgaran tant en la categoria masculina com en la femenina. De fet, des de l'organització es preveu una participació de més de 200 nedadors en aquesta prova. Tal com va succeir l'any passat, hi haurà la presència de nedadors olímpics, com per exemple Kiko Herbàs, i també com la nedadora Esther Pérez o Damián Blom, campions de la Copa del Món en aigües obertes. D'altra banda, recordem també que en la primera edició del Tuna Race va comptar amb 96 participants, dels quals 6 eren locals, i que enguany des de l'organització s'espera que augmenti més la participació local. Escoltem Míriam Bescós, responsable de comunicació del Tuna Race.
Que vegin i que visquin aquest ambient, perquè realment jo crec que ningú se sentirà defraudat, perquè hi ha molta il·lusió i hi ha molta vibració, que dic jo. Animar-vos, sobretot apuntar-vos a la prova del running. Tots podem fer 5 quilòmetres, cadascú a la seva manera i al seu ritme. I la veritat és que estarem molt contents de tenir-vos a tots en aquesta prova, igual que de veure-us per allà a la cala, a la platja de l'Alguer, el dia següent amb les proves de natació.
La Tuna Race, però, és més que una cursa de natació a mar oberta, ja que es tracta de tot un cap de setmana d'activitats esportives que començaran avui, divendres 3 de maig, amb una xerrada a l'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar a càrrec de l'equip Cima Dinàmic i l'Escola Catalana de Triatló. Dissabte, dia 4 de maig, tindrà lloc un clínic de natació i la Fira Cultural i Esportiva, la cursa popular de 5 quilòmetres i les curses infantils a la zona del Passeig Marítim. Tot plegat finalitzarà amb una xocolatada a partir de les 7:30. Recordem que la prova de 2,5 quilòmetres s'iniciarà a les 9 del matí, mentre que la de 5 quilòmetres tindrà lloc a les 11.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs bé, al llarg de la tarda podran aparèixer nuvolades. La poca calor que farà, perquè tampoc en farà gaire en el dia d'avui, pot impulsar el creixement d'algunes nuvolades. El temps és estable, tenim anticicló, però, com és típic de primavera i amb una lleugeríssima inestabilitat que es manifesta durant les tardes, preveiem doncs aquesta nuvolositat variable, sobretot Pirineu, Prepirineu, la part oriental, la part de Girona, amb alguna gotellada, ruixats aïllats o petites tempestes transitòries. Tampoc duraran gaire estona, serien de curta durada en algun moment de la tarda, perquè bona part del dia també un bon sol al Pirineu. Després d'un matí una mica emboirat, alguns núvols baixos, bona mar en conjunt, ha fet una mica de mestral que ha arribat a 80 per hora a l'Hospitalet de l'Infant, però de dia s'ha d'imposar la brisa, la marinada. També, doncs, les boires de la matinada ja són notícia. Temperatures, amb tendència a pujar una mica entre avui i demà, màximes de 18-22, però no descartem algun valor, sobretot cap a l'àrea de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià, que puguin arribar als 23-24-25, també cap a la Ribera d'Ebre. Temperatures que es mantindran a ratlla aquest cap de setmana, puja una mica, però no ve gaire calor, i destaquem les nits encara una mica fredes, sempre amb aquesta dinàmica, tant dissabte com diumenge, de sol durant els matins i nuvolades de tarda a l'interior, Lleida, Pirineu, Prepirineu, amb algun ruixat aïllat, poca cosa tot plegat.
I de la mateixa manera que cada dia amb la previsió del temps ens hem plantat ja els últims instants d'aquest recorregut informatiu que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui divendres 3 de maig, que com és habitual ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança a l'hora d'escollir una municipal per informar-vos. i emplaçar-vos a la nova cita informativa que, si voleu compartir, serà a partir del proper dilluns en una de les emissores municipals EMUTE. Bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.